Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? 25 de novembre, Dia Internacional per l'eliminació de les violències contra les dones. Perquè no n'és una, sinó que en són múltiples les violències que assetgen les dones només pel fet de ser-ho. Les més conegudes són la violència física, que té el seu punt àlgid en els feminicidis, és a dir, en els assassinats masclistes, la violència sexual i la violència psicològica, però també pateixen les dones violència vicària, violència simbòlica, violència econòmica, violència digital i violència obstetrícia. Les violències masclistes poden produir-se en diferents àmbits perquè inclouen totes aquelles que pateixen les dones pel fet de ser-ho. Així, els maltractaments es poden produir en l'àmbit de la parella, però també a la feina, en l'àmbit educatiu, en la vida política i pública i també en l'àmbit institucional. Avui és un dia per a visibilitzar-ho. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego torna a eixir als carrers el 25N per dir prou a la violència de gènere. Serà esta vesprada a les 7 des de la plaça de l'Ajuntament fins a la plaça Maria Cambrils. Al matí, l'IES Enric Valor ha protagonitzat el repte Que no en caiga cap, on l'alumnat de primer d'ESO ha hagut de mantindre en l'aire pilotes morades que simbolitzaven les víctimes de violència masclista i pilotes roses que simbolitzaven l'esperança i el suport col·lectiu. Les novenes jornades Carmel Giner-Bolufer tornen a l'heterogènia. Dimecres 26 i divendres 28 de novembre la Casa de Cultura de Pego serà refugi de la divulgació històrica i patrimonial de la mà de veus expertes en els senyors de Favara i Benirredrà, l'únic jesuïta pegolí exiliat, el retaule de l'esperança i l'oligarquia franquista a la Marjal. Ecoesphere permet posar en comú inquietuds comunes més enllà de fomentar la conservació mediambiental entre joves. En la quarta trobada d'este projecte europeu que ha tingut lloc a Eslovènia, en les sessions conjuntes amb la representació dels 7 països socis, s'han abordat problemàtiques comunes a l'entorn europeu com són l'accés a l'habitatge i també la superpoblació d'alguns animals salvatges. Un concert de Santa Cecília per al record, una actuació a l'altura dels dos aniversaris ben rodons que se celebraven dissabte 22 de novembre, dia de la patrona dels músics. L'agrupació musical de Pego donava la benvinguda a 7 nous educants i homenatjava Pepe Quinto pels seus 50 anys formant part de la banda i a Llorenç Seguí, que en porta 25. Rafael de Pego Restaurant, distingit amb el Cacau d'Or 2025. El guardó destaca cada any a bars i restaurants que mantenen l'essència de la tradició esmorzadora, oferint receptes autèntiques i un ambient acollidor. A la província d'Alacant s'han guardonat 3 restaurants, tots de la Marina Alta. A més del Rafael, han aconseguit este guardó el Nautilus de Forna i el Rall de Benissa.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
Avui tenim un informatiu ben carregat amb notícies d'ahir, d'avui, del cap de setmana, i comencem amb el 25N. Educar en igualtat és construir futur. És el que afirmen des de l'IES Enric Valor de Pego, i aconseguir-ho són, i per aconseguir-ho són diverses les accions que realitzen al llarg de l'any, com és el cas d'avui, 25N, Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. Junt amb el GAF, el grup d'acció feminista creat el 2024, han organitzat este matí el repte Que no en caiga cap, una activitat que ha comptat amb la col·laboració de les regidories de Joventut i d'Igualtat de l'Ajuntament de Pego. La prova ha consistit en mantindre en l'aire pilotes morades i roses. Les primeres simbolitzen les víctimes de violència masclista, les segones l'esperança i el suport col·lectiu. El repte de sostindre-les en l'aire, que no toquen terra, envia un missatge d'ajuda, d'actuació conjunta, perquè amb el suport col·lectiu s'aconseguisca que cap dona caiga. El GAF recorda que són un grup de joves que treballa per la convivència, la diversitat i la integració a l'IES Enric Valor de Pego.
Sabies que a l'IES Enric Valor hi ha un grup jove que treballa per la convivència al centre? Som el GAF,
grup d'acció feminista
que treballa per la convivència,
la diversitat i la integració. Perquè ningú se senta rebutjat, apartat, assenyalat o maltractat. Si vols unir-te a conèixer-nos, envia'ns un correu a nivell@pego.com.
Això este matí a Pego, esta vesprada, Dones Cabal i la regidoria d'Igualtat ha convocat un any més una manifestació silenciosa des de la plaça de l'Ajuntament a la plaça Maria Cambrils, on es llegiran diferents manifestos per mostrar el rebuig contra esta xacra social que és la violència contra les dones. Esta té com a cara més cruel i visible els assassinats masclistes que en este 2025, de confirmar-se el d'una dona a Màlaga, hauria cegat la vida de 39 dones a mans de les seues parelles o exparelles. 1.334 dones assassinades a Espanya des de 2003, quan van començar els registres. Ressalta la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Pego, Paula Orihuel, que esta marxa té com a objectiu fer memòria de totes aquelles dones que han sigut assassinades pel masclisme i alhora també vol recordar que el canvi està en les nostres mans.
Al final, l'objectiu de la manifestació d'aquesta vesprada no és tan sols marcar una data en el calendari, sinó fer memòria a totes aquelles dones que han sigut assassinades i recordar que el canvi i aconseguir a viure la societat en la que vivim està en les nostres mans, en els nostres comportaments i en com eduquem els nostres joves.
En este sentit, recordem que el passat 6 de novembre, durant el ple ordinari, la Corporació de l'Ajuntament de Pego va aprovar una declaració institucional que crida a tota la ciutadania a denunciar i rebutjar públicament totes les formes de violència contra les dones. En ella, les tres forces polítiques que conformen la Corporació Municipal declaren que són conscients que la violència que pateixen les dones i les xiquetes pel simple fet de ser-ho continua sent un problema estructural que travessa fronteres, cultures i circumstàncies. I per això, des de l'Ajuntament de Pego reafirmen el compromís en la lluita per la igualtat i la dignitat de totes les dones. La declaració també deixa patent que els regidors i les regidores saben que l'erradicació de la violència contra les dones és una tasca que ens correspon a tota la societat com a part d'un esforç col·lectiu per a transformar les estructures que perpetuen el masclisme i la desigualtat. Sobre esta base, s'assenyala que evitar caure en discursos negacionistes és essencial perquè, malgrat els avanços legislatius, encara queda molt per fer. Assenyalen des de la MACMA que la violència de gènere la pot patir la teua germana, la teua veïna, una amiga o tu mateixa, i denuncien que cap dona hauria de viure amb por. Per això, des de la Marina Alta, alcen la veu per un futur lliure i segur per a totes i per aconseguir-ho des de la institució comarcal, diuen que ja prou de violència masclista. Alhora reiteren que estem davant una lluita que ha de ser col·lectiva i que s'ha de fer en tots els àmbits, a les aules, als carrers, a les xarxes, perquè cada gest de suport, cada denúncia i cada paraula de sororitat ens fa més fortes. Incidixen des de la MACMA en la importància de no mirar cap a un altre costat i de fer com que la cosa no va amb nosaltres, sinó ser decidides i denunciar per qui no s'atreveix o per qui no pot.
Els informatius a Ràdio Pego.
Les novenes jornades Carmel Giner-Bolofer, que tenen lloc dimecres 26, és a dir, demà, i divendres 28 a Pego, tornen als inicis perquè són una miscel·lània temàtica. Així les coses deixen enrere dos edicions monogràfiques dedicades al Castell d'Ambra i a la Guerra de l'Aigua, segons ens explica l'arxiver municipal Joan Miquel Almela.
Aquestes jornades han canviat un poquet respecte a les anteriors que veníem fent, perquè veníem fent una espècie de monogràfics, per el Castell d'Ambra, per el tema de la Guerra de l'Aigua. Però, clar, el tema de seguir en monogràfics a voltes és complicat, perquè no tens una matèria tan gran per a... I entonces hem tornat al format anterior de conferències d'heterogènies, és a dir, de diferents matèries.
Les conferències de dimecres són fruit de dos llibres, de dues publicacions de la Universitat de València, perquè coincideix que parlaven de gent de Pego, segons ens indica el Mela.
La proposta és, per exemple, les dues primeres conferències que tenim el dimecres són fruit de dos llibres, de dues publicacions de la Universitat de València. Aleshores, justament, aquestes eren publicacions que parlaven de gent de Pego. I entonces, pues, parlant amb els autors, és més o menys una explicació d'aquest treball del llibre, no? Per exemple, la primera de Frederic Barber, Els senyors de Favara i Benirredrà, pues tenim tenim molta documentació, sí, perquè justament el senyor va viure així, va casar a Pegolina. Estan ahí un segle i mig, tenint una família molt important, molt important i molta dinerà. I Frederic Barber, pues, es contarà totes les coses que vulguin saber d'esta família, no? Que són els escrivà.
I destaca Frederic Barber que els escrivà aconseguiran esdevenir cavallers sense tenir ascendència noble ni cap passat gloriós o full de serveis. És per això que assevera que la trajectòria històrica dels escrivà ens ha permès il·luminar aspectes claus del canvi i la mobilitat social, podent estudiar al detall les diferents estratègies, processos i adaptacions duts a terme per les diferents generacions per tal de perpetuar-se en la seva posició de privilegi i poder durant els segles XVI i XVII. A continuació, el doctor en Història Moderna, Francesc Joan Monjo Dalmau, exposarà l'exili de Josep Banyuls Alsina, un jesuïta pegolí.
Després també Monjo Dalmau, Paco, pues, em parlarà d'un cas que és un jesuïta pegolí. Ell té el treball sobre els jesuïtes valencians, és a dir, l'expulsió dels jesuïtes, però en aquest cas concret es parlarà d'un jesuïta pegolí, que és l'únic que tenim documentat que va ser expulsat en 1767 d'Espanya con la resta de jesuïtes. No fa massa que va publicar, es va presentar en Pego, però per la gent que no va anar i tot això, pues, més dintre d'un concepte de conferència i no presentació de llibre, que no és el mateix.
I com deia Almela, prèviament a la presentació d'eixe llibre a Pego, desterrats per ordre de Carles III, el llarg exili dels jesuïtes valencians, publicat per publicacions de la Universitat de València, Monjo Dalmau va explicar als micròfons de Ràdio Pego que també hi va haver un jesuïta de Pego, Josep Banyuls, que es va veure obligat a marxar. Detallava que va estar un any exiliat a Bonifacio, a l'illa de Còrsega, i després va passar a Ferrara, a Itàlia. Va morir el 9 de setembre del 1784. Les altres dues propostes tindran lloc divendres 28 de novembre. La primera corre a càrrec de la doctora en Història de l'Art, Carme Llanes Domingo, segons l'arxiver municipal, la major experta en el gòtic valencià, que abordarà el retaule de la Mare de Déu de l'Esperança de Pego en context, els inicis del gòtic internacional al País Valencià, 1340-1410.
Pues les altres dues propostes són per al divendres. La primera de Carmen Llanes, interessantíssima, perquè perquè parlarà del retaule medieval, el retaule gòtic que tenim a l'església de Pego, restaurat des de fa alguns anys, però que és una meravella de patrimoni artístic. Al Regne de València n'hi haurà dos o tres, com és, no n'hi haurà més. I jo trobo que els pegolins el coneixen, però no saben realment què és, no? I el valor patrimonial que té. Carmen Llanes, a dia d'avui, ja està jubilada, però és la major experta en el gòtic valencià. Ja fa anys ella va tractar el tema del retaule de Pego, però ara en més extensió ens parlarà sobre aquesta meravella.
I tancarà les novenes jornades d'estudis Carmel Giner Bolufer, el doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència, el pegolí Josep Bernabéu Mestre, que exposarà la Marjal de Pego en el punt de mira de l'oligarquia franquista.
L'última conferència serà la del nostre pegolí Josep Bernabéu Mestre, que ens parlarà sobre la Marjal de Peu en el punt de mira de l'oligarquia franquista. És sobretot el tema de la Marjal de la finca d'Oriol, que és un entramat ahir en terme de Dénia, però fitant en terme de Peu. I és una maniobra que va haver ahir en el franquisme per a fer-se amb una gran extensió de terra i dessecar la Marjal i tot el tema.
Les conferències, els dos dies, començaran a les 7:45 de la vesprada i recordava Joan Miquel Almela que el contingut d'estes es publicarà l'any que ve.
Jo trobo que les quatre propostes són interessants. Ho hem fet partit en dimecres i divendres per no cansar la gent, unes conferències de 45-50 minuts, perquè després el que venim fent és la publicació de les actes. Ahir amb més extensió, ja l'any que ve quan les publiquem ja ho tindrem. Aquesta és la proposta de les 9 jornades. Ja veus, vam començar l'any 2004 i la veritat que 9 jornades són 8 llibres ja que ja portem editats on està tota la història de Pego. És a dir, que sí. Jo aquí no conega la història de Pego perquè no vol, perquè la pot llegir en aquestes actes. Perquè sempre hem tractat de tot, des de la prehistòria fins a l'actualitat. Fins a l'actualitat.
De fet, en les 9 edicions d'aquestes jornades no només s'ha tractat aspectes històrics de Pego, sinó també de la comarca, especialment del que és Pego i les Valls.
Poble i a la comarca, sobretot al poble, però també a la comarca, un àmbit de comarca o de vall, sobretot vall de Gallinera i Ebo, i tot el que són eixes típiques valls que s'anomenen de Pego, i jo trobo que 9 jornades. Imagina't, esta, per exemple, tenim 4, però 4 conferenciants, normalment les anteriores eren més. 9, jo portem alguns conferenciants i gent tota molt interessant, que no és fàcil reunir i que tots estiguen d'acord en vindre i que és una feina que després és grata perquè la gent normalment li agrada, són jornades consolidades, a més comptem amb el suport de l'IECMA, de l'Institut d'Estudis Comarcals, des del principi, això ajuda molt, perquè l'Institut d'Estudis Comarcals, amb els 600 i pico socis que té, és una passada i molta gent de peu. I també de la Universitat d'Alacant com a aula universitària que som així a la Casa de Cultura.
I és que les jornades d'estudis Carmel Giner Bolufer van néixer lligades a la Casa de Cultura i continuen reivindicant-la com un espai de saviesa i de reflexió.
Òbviament, avui en dia la Biblioteca Carmen Alemany és un espai realment bonic, realment nou, però tot s'ha de dir que la Casa Cultura no ha de deixar de fer actes, i sobretot de l'arxiu i de patrimoni, a més tenim un saló d'actes nou, com aquí que diu. I jo, clar, ha de quedar alguna cosa, la Casa Cultura, perquè és un espai on s'ha parit tota la cultura de fa 20, 25, 30 anys.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Fa aproximadament 2 setmanes va tindre lloc a Kočevje, situada al sud d'Eslovènia, la quarta trobada dels socis del projecte europeu Ecosfer, un projecte que té com a objectiu potenciar el compromís de tots els socis europeus davant la natura i els nostres ecosistemes, lligat a com transmetre la necessitat de tindre en cura a la gent jove. En les distintes cites prèvies, com són Pego, com a representant d'Espanya que va tindre lloc al febrer, la primera d'elles, a Sèrbia al juliol i a Croàcia al setembre, s'han abordat qüestions com la degradació dels hàbitats, la pèrdua de la biodiversitat o de com involucrar les comunitats per a millorar aquests sectors. És per això que aquesta quarta trobada han eixit moltes accions, però també molts dubtes a la palestra, segons comentava la regidora de projectes europeus, Laura Castellà.
un projecte per a potencialitzar el compromís de tots els socis europeus davant de la natura i dels nostres ecosistemes. Ja hem anat parlant a diferents països de moltes coses, de la degradació dels hàbitats, de la pèrdua de biodiversitat, de com involucrar a les comunitats per a millorar en estos sectors. I bueno, en aquest cas hem estat a Eslovènia i han eixit moltes accions i molts dubtes a la palestra, perquè no sols es quedem parlant sobre natura i biodiversitat i hàbitat, sinó que parlem de moltes altres coses.
I d'abans d'entrar en eixes problemàtiques comunes al sí dels 7 països socis, ressaltava Castellà que li va sobtar per a bé com de net estava el país. A més, admetia la regidora de projectes europeus que li va agradar molt com s'organitzava la joventut a Eslovènia i destacava que allí, per a fer qualsevol reivindicació, el que no fan és grafitis o pintades perquè asseguren que això suposa anar en contra del patrimoni i embrutar la ciutat.
Em va agradar molt, en aquest cas, com s'organitzava la joventut a Eslovènia. El que primer em va sobtar era lo net que estava el país, però net em referís que no n'hi havia pintades, no n'hi havia cartells, no n'hi havia grafitis, no n'hi havia ni un paper en el piso. A l'hora de reunir-nos allí mateixa en els joves van utilitzar una frase que a mi em va agradar molt, que ens fa pensar a nosaltres a Espanya què és el que estem fent malament. Els joves allí ens van dir que tenien una cosa clara. Per a reivindicar les seues necessitats o per a fer qualsevol reivindicació que estigueren en contra de lo que passava al seu país, ells es van informar que no feien grafitis, per exemple, o que no feien pintades, perquè això era anar contra el seu patrimoni i embrutar la seua ciutat. Això em va sobtar molt, molt l'atenció, perquè així és totalment al contrari. Ells diuen que per a manifestar-se pues si es tenen que passar un mes davant del Parlament sentats i paralitzar tot el sistema educatiu, ho fan. Entenc que aconseguiran pues, més coses que nosaltres.
Vincula a Castellà a aquesta manera de procedir amb l'educació que tenen els col·legis.
Sobretot em va cridar l'atenció la seva manera de pensar, perquè no és una altra cosa de la manera que tenen d'educar-los en els col·legis. Està molt bé. Són ells els que paguen el mobiliari, la neteja, que s'emporten la basura i fan moltes coses per a que això es costi menys diners, i sobretot tenint en compte que el 80% del país és forestal, pues està molt bé que es preocupen per no embrutar, està molt bé que es preocupen per mantindre les seues ciutats. Em va agradar moltíssim, i com dic, no és una altra cosa de com estan educats.
I subratllava també Laura Castellà les matèries d'estudi, perquè, a diferència d'ací, comenta, poden encaminar-se a una gestió forestal i territorial del seu país.
Una altra cosa que ens va llamar molt l'atenció és, seguim en el tema de l'educació, com i quines coses estudien en els seus col·legis o en la universitat o qualsevol cosa, perquè, a diferència d'ací, poden encaminar-se a una gestió forestal i territorial del seu país. El que tenen claríssim és que la gestió del territori és molt important, i quan parlen de gestió del territori parlen de gestió a nivell transversal, no de la gestió forestal, perquè la gestió forestal tenen el mateix problema que nosaltres. I com he dit, el 80% del país és forestal, però també el 80% és privat. Per tant, tenen la mateixa problemàtica que nosaltres, però allí tenen clara una cosa. La gestió és indispensable, sí o sí.
I entre les problemàtiques que afronta Eslovènia associades a la transformació de la societat, com també ho fa Espanya, està la de la imatge que es projecta dels caçadors.
Tenen els mateixos problemes que tenim nosaltres. Les redes socials, el canvi de la societat, l'evolució ràpida pues, ha fet que tinguem problemes, per exemple, en els caçadors, com els tenim ací, perquè les redes socials pues, es acusen de maltractament i el govern ha fet una llei on es prohibeix la caça. Aquesta legislació ha fet que tinguin un problema molt greu dins del país i tenen un problema molt greu en els mamífers grans. I nosaltres ho comparem a què és el que passa així. Si nosaltres tenim un grave problema en els javelins, doncs imagina't si en vez de javelins tinguem ossos, que és el que tenen ells. Ells tenen ossos, linces i lobos. En la nova legislació es prohibeix la caça d'aquests animals i aquests animals pues, arriben a les poblacions. I l'oso mata a persones. Per tant, pues, és un problema molt greu que tenen ara mateix en el país, que estan intentant resoldre'l, perquè la prohibició no és la solució, sinó acrecenta el problema. Entonces van a canviar això. Hi ha unes manifestacions importantíssimes de les poblacions i dels caçadors, perquè no passa com a si a Espanya, el javelí no mata l'humà, però allí l'oso sí que mata l'humà.
Esta trobada també, recordem, dels 7 socis, que són Grècia, Letònia, Eslovènia, Itàlia, Portugal, Croàcia i Espanya, també va abordar una problemàtica que recorre la Unió Europea, com és la dificultat d'accedir a l'habitatge.
En este viatge pues, ha eixit i s'ha posat damunt de la taula algunes coses que ens preocupen a tots els països i que ara mateix pues, estan damunt de la taula a tots els nivells. Hem parlat de la problemàtica que existeix sobre la vivenda en les diferents parts d'Europa. I el que ens han trobat és que tots els països que són socis d'aquest projecte pues estem en el mateix problema. Inclús hi ha alguns que estan pitjor que nosaltres perquè el salari mínim és més baixet que el nostre. Per tant, pues és un problema conjunt de tots aquests països que vos dic que som socis.
La pròxima cita serà a la primavera de 2026, més concretament al mes d'abril, a San Polo di Piave, que està a la regió del Vèneto, a Itàlia.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Divendres ens van comprometre a acabar la notícia sobre Santa Cecília i així estem. No va poder ser ahir, però avui sí. Entre murs i miracles podria ser el resum del que es va viure dissabte a la vesprada nit a l'auditori de l'agrupació musical de Pego. Un concert entre els murs d'aquest edifici que ha sigut testimoni de molts assajos, de moltes mans fent sonar un instrument, de moltes boques bufant per emetre el so precís, molts ulls llegint les partitures, moltes ments sincronitzades per fer sonar al mil·límetre les notes que componen aquestes partitures, allò que podríem denominar els miracles. En esta ocasió, majúsculs, perquè entre les files de la banda, Pepe Quinto Mengual celebrava 50 anys com a clarinetista i Llorenç Seguí Miralles, 25, com a trombonista de bares. O dèiem divendres que no tot el món pot dir que fa mig segle de vida tocant a una banda. Eixe és el cas de Pepe Quinto, que el 1975 va debutar amb el clarinet i no ha deixat mai la seva afició. A la banda de Pego és l'únic amb eixa fita, almenys actualment, una trajectòria que suposa una gran satisfacció alhora que un somni complit per a ell. Fent una revisió d'estos 50 anys de músic, Pepe Quinto Mengual confessa que no ho hagués pensat mai, per això la fita suposa una satisfacció personal de formar part d'eixa plantilla.
Que no pensaria mai arribar pues, a això als 50 anys i és una satisfacció personal de formar part d'esta plantilla. Són els bons moments que he passat, passar amb l'adolescència a la banda, fer amics, veure entre els meus fills i conèixer la meva dona a la banda. I continuar fent una de les coses que més m'agrada.
Doncs de segur que sí, que continua sent músic una de les coses que més li agrada. Llorenç Seguí, trombó de bares, li segueix els passos perquè enguany ha complit 25 anys a la banda de Pego. Ell mateix ha explicat a xarxes que l'any 2000, a part de canviar de mil·lenni, va ser l'any que va entrar a formar part de la plantilla de la banda, de l'agrupació musical de Pego, la banda del seu poble, la seua banda. Paraules amb l'emoció encara flor de pell després del concert en especial que va viure dissabte. I és que continua dient que la banda del seu poble, la seua banda, ha passat a ser una part importantíssima de la seua vida i que tants bons moments li ha donat i li dona, ja que han passat 25 anys d'aquell dia i no pot evitar mostrar-se alegre i mostrar i donar les gràcies per totes les mostres d'afecte que li han anat arribant. Explica a Llorenç Seguí que va començar música com per casualitat. Sa tia vivia enfront del musical i això feia que anara molt per allí, i explica que un dia sa mare li va dir: vols apuntar-te a música? I esta va ser la contestació.
Als inicis, recorde que estàvem un dia per un pàrquing que hi havia al costat musical i jo estava molt per allí perquè ma tia vivia a la casa de d'enfront, i un dia va vindre ma mare i diu: vols apuntar-te a música? I jo vaig dir: bé, però jo a la banda no vull que entrara. I em van apuntar a música i mira, diu, a la banda no volia entrar i 25 anys han passat ja.
I confirma que el temps que dedica a l'agrupació musical no li pesa gens, sobretot perquè té colla d'amics i fa que, doncs, esperis aquests dies d'assaig per a ajuntar-te amb uns i altres.
El que fa molt també és tindre colla d'amics, i llavors també esperes els dies d'assajos pues, per ajuntar-te. I després les altres coses també van prou rodar. És evident que també pues, que el director programa obres interessants i que el grup vagi millorant, però al final això també és satisfacció per tots i això també és un al·licient. És en el meu cas, vull dir que en el cas d'altres persones, com mantenen la il·lusió? Pues suposo que el mateix, però bueno, el meu cas és això.
Llorenç Seguí, tot i que du 25 anys menys que Pepe Quinto a la banda, tampoc va poder triar instrument. No li va importar, entre d'altres coses perquè no hi havia cap que li cridara l'atenció per damunt de l'altre. Així que quan el director li va suggerir tocar el trombó de pistons, no va posar pegues.
Quan van fer la tria, al musical tampoc n'hi havia instruments de tot, jo tampoc tenia predilecció per ningú. I el director de l'escola, pues, em va dir: «Ei, n'hi ha un trombó de bares, podries tocar-lo tu?». Bueno, més que trombó de bares, entonces no eren trombos de pistons. I vaig començar el trombó de pistons, després al cap d'un temps, quan l'escola va tindre trombó de bares, pues ja és quan vaig passar el trombó de bares. I si m'ha plantejat alguna volta tocar aquest instrument, a voltes m'ha agradat ensenyar-me a tocar el bombardí, però al final, pues, com estàs en actiu a la banda, estàs en aquest instrument, al final també penses, diu, ei, quant el podré gastar, el bombardí? Pues, i no ha pegat mai aquest pas.
Llorenç Seguí, a més de músic de la banda, és president de l'agrupació musical de Pego des del 2017. Abans, però, ja havia estat membre de la Junta des de 2005, quan son pare va ocupar el càrrec de president de l'ENS.
Sí, la veritat és que mon pare va entrar de president al 2005 i van fer allí una junta de socis i músics. Jo vaig entrar a formar part d'ella i, clar, això també fa que t'impliques molt més. Vull dir, tens una altra responsabilitat a part de l'anar a tocar. I he estat en diverses juntes i sí que des del 2017 pues, soc president i el càrrec comporta, pues, fora de lo que és tocar i assajar, pues, n'hi ha temes de gestió, reunions i tot això que tens que acudir a elles per portar avant la societat, però tampoc tot no depèn del president. Vull dir, moltes voltes també aquestes coses es fan avant gràcies també a l'equip de gent que tens al costat. Vull dir, jo ara soc president i som un grup de gent que al final cada un també s'encarrega d'unes coses, que el president tampoc és el que va tota la càrrega sobre ell.
Llorenç Seguí assevera que primer que res és músic, que és del que té ganes de continuar endavant. No obstant això, no li impedeix que desenvolupi amb gust les funcions de president. De fet, acaba de ser reelegit en el càrrec, va ser al juny, però en esta nova legislatura compta amb una junta renovada al 90%, amb un important nombre de gent jove. I tenen clar que l'escola ha d'estar entre cotó i pèl, perquè és la que nodreix a la banda. Per això és important cuidar-la d'una manera especial. Entre els projectes de futur per als pròxims 4 anys està que la banda continuï millorant.
Jo he tratat d'altra volta de presidenta a juny. Una junta que el 90% està renovada, amb molta gent jove, ens queden 4 anys per davant. L'escola sempre la tenim... Per anar bé qualsevol junta, l'escola sempre la té que tindre allà el primer punt de les feines a fer durant els anys, perquè l'escola és el que nutreix la banda, entonces la cantera té que estar ahí, si no al final arribaria un moment que la banda desapareixeria. I després altres projectes, pues, evidentment que la banda continua millorant, pues, l'any passat vam anar al certamen i vam guanyar, pues, no puc dir tampoc si anirem pronto a un certamen o què, però bueno, moltes voltes en el dia a dia n'hi ha molta feina que no es veu, que això és el que fa que la societat musicalment el nivell augmente i...
I aquest premi, confessa a seguir, que els ha donat un valor d'oxigen i un xute d'alegria. Recordar que dissabte s'incorporaven 7 nous músics a la banda, aportant diversitat d'instruments, 2 clarinets, una flauta, una trompa, una trompeta, un trombó i un saxo alt. Això no lleva que el president i la seva junta siguin conscients que la faena no s'acaba ahir.
La banda a dia d'avui està composta per uns 60 músics i bueno, nosaltres, jo com a president i la Junta, trobem que sí que té ara bona salut per lo que havia comentat antes, que a febrer vam guanyar el primer premi del certamen d'Altea, la Vella, i això a nosaltres ens ha donat un valor d'oxigen, un xute d'alegria i de anar avançant que no podem evitar-lo. És evident que la feina no s'acaba ahir, que hem de continuar millorant i tot, però sí que el dona ahir alegria per continuar tenint bona salut.
Llorenç Seguí i Miralles se sent un privilegiat de complir un quart de segle a la banda junt amb un veterà com és Pepe Quinto, i de segur que en seran molts més.
La veritat és que ha caigut així molt redó, en el sentit perquè normalment no n'hi ha músics que facin 50 anys, i no recorde jo ara si n'hi ha hagut algun. No puc dir ni que sí ni que no. Però clar, i de passo en el company que m'ha tocat, pues, tot de categoria. Saps? Perquè Pepe, pues, tenim molta afinitat, és una persona que es fa molt de voler. Què pot ser que de durar tant d'any? Pues, pot ser que sigui el mateix que ha comentat en altres respostes, com el tema de tindre ahí, pues, amistats i intentar disfrutar i aportar al grup al màxim el millor, i això fa que al final també el sentis a gust i que pugues continuar ahir a les files de la banda. I com a músic i president, pues, molt content. Vull dir que no que hagués sigut president, tindria la mateixa alegria, saps? Però si te pares a pensar en gelat, dius, ostres, que al final de la recorreguda, quin és, com ha caigut estar darrere? Jo ser president i fer 25 anys. Però el del càrrec, coincidir en els 25 anys, per mi, és una cosa a part, vull dir, és... Perquè jo primer que res soc músic, antes que president, que és el primer que comença a ser músic a la societat. Ara em toca ser president i que arriba un dia que deixi de ser president i les meves ganes són continuar sent músic.
Informatiu Radio Pego, amb Sara García.
La cultura de l'esmorzar és una manera d'entendre la vida, és el que afirma Rafael Frau, gerent del Rafael de Pego Restaurant, que acaba de ser guardonat amb el Cacau d'Or 2025.
La cultura de l'esmorzar és una manera d'entendre la vida, com aquell que diu, perquè una persona que no comença el dia esmorzant, el dia se'l pot fer molt llarg. Tu esmorzes i el dia ja canvia de color. Encara que ploga, ix el sol, o sigui, és una meravella. L'esmorzar és el millor menjar del dia.
Dissabte 22 de novembre, dissabte passat, eren reconeguts amb aquesta distinció, el Cacau d'Or, que seria com una estrella Michelin dels esmorzars. En la seva 11a edició, i este era el moment. Un reconeixement que a la província d'Alacant requeia en 3 establiments de restauració, tots de la Marina Alta. A més de Rafael Restaurant, el Nautilus de Forna i el Rai de Benissa. Apunta Rafael Frau, el fundador de Rafael de Pego Restaurant, que a la Marina Alta tenim el costum de tota la vida, que l'esmorzar és molt important.
Sí, tenim una, la costum que tenim nosaltres de tota la vida, que jo reconec, és això, que l'esmorzar ha sigut molt important. Després te'n vas més pa cá Alacant, més pa cá allà que de Benissa, que és l'últim que ha rebut el premi, i ja és més de bocadillo, una tostà, un mispanet, no sé com dir-te, però així nosaltres així sempre mengem fortet. Per la zona aquesta sempre mengem fortet. La prova està que nosaltres fem el que ha dit antes, molt de conillet, molt de xulletes en all, molt de botifarra nou, que tot això són menjars un poquet més pesaets, i així no és. Els premis han caigut així perquè el que crec que hem mirat, no sé el que hem mirat, però crec que hem mirat que els esmorzars més distinguits, no? Podríem dir, més de relax, crec que ha sigut per això.
Possiblement sí, és que en la Marina tenim mar, tenim muntanya, tenim tot el millor del món, és així. La gent que no coneix la Marina Alta, tenim sort que molta gent no la coneix, perquè si no, no podríem viure tots així, perquè cada volta venen més i més i més. Però així és que la cultura del millar està sempre, des dels pescadors que anaven ja fent les salassons, ja fent les calderes a dalt de les barques, quan arribaven a port, doncs tenien que fer el que fora. Les salassons era una manera de conservar-los. Els embotits que fem així a la muntanya, a l'interior. Tot això és tenim una manera de fer el menjar i de conservar-lo des d'antigament que fa que una volta que s'ha fet m'ho tenim que menjar. Pues mengem-lo com? A migdia un plat d'arròs, però per almorzar tenim que disfrutar de tot el que hem preparat, les salaures, els embotits, bueno, carns, peixos, de tot. Uh-huh. Jo trobo que és això, perquè en molts llocs es limiten a això, una torraeta, un jamón, el jamón llarg, que així a la planxa, que estan a règim, si és petxuga de pavo, millor. No, això no és almorzar, això és, mira, enganyar el cos per passar el dia i ja està. Almorzar és pegar-te una bona farta.
Ja ho escoltaven, Rafel diu que així tenim de tot i a més és que és el millor del món. El cacau d'or posa en valor l'esmorzar valencià com un dels rituals més importants que tenim. Una iniciativa del col·lectiu Cultura de l'Esmorzar i que des de fa 11 anys ha posicionat este menjar del dia com una tendència creixent. Amb la distinció també posen el focus en la defensa del rebost valencià, ja que els premis que Cacau d'Or posen en valor un ritual que celebra ingredients de proximitat, sabor i també trobada social.
La cultura de l'esmorzar el que fa és que la gent ja té cultura de menjar més quantitat i més qualitat o coses diferents. Ja no és només l'entrepà, ja volen menjar-se un conillet, unes xulles en els tendres, volen menjar-se una botifarra nou. I clar, si menges això després per anar a fer faena, doncs potser no és el més indicat, és preferir fer una siesta.
Podem pensar que els caps de setmana els esmorzars són més habituals, però assegura Rafael Frau, fundador del Rafel, que entre setmana també hi ha molt de moviment i que la gent tria esmorzar per a reunir-se.
Entre mig la setmana també hi ha gent que pot estar més lliure, a millor tenen un dia més lliure, que a millor és un dimecres, és un dimarts, és un dilluns, o un divendres. Divendres també solen fer els esmorzars un poquet més reposats, igual que dissabte, perquè a lo millor tenen un poquet més lliure o no ho sé, però lo normal és això, que el divendres és un dia que ja comencen a fer els esmorzars que volen conillet, que te ho encomanen i tot això, o millor algo d'enguila i coses d'eixes més entretengudes de l'esmorzar, que no és menjar del bocadillo, si tenim mitja hora per esmorzar, m'ho han de fer el bocadillo ràpid i m'ho han d'anar, que no, el jefe està esperant-nos, no? Mm-hmm.
Això només és un tast. L'entrevista sencera la podreu escoltar en acabar este informatiu. I pel que fa a l'horatge, avui tenim un dia més encalmat. Si ens apropem a la costa, pot ser el vent estiga més fort, però així a esta segona línia de mar, de moment el vent bufarà entre 10 i 15 km per hora, el que queda de dia, amb cel clar i temperatures entre 12 graus de mínima i 19 de màxima. Per a demà dimecres tindrem cel ras durant tota la jornada i temperatures un poc més baixes. Les mínimes es quedaran en els 8 graus, les màximes en els 16, i el vent de nit i a primeres hores del dia bufarà moderat entre 20-25 quilòmetres de component oest-noroest i després serà al voltant de 15 km per hora. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat avís groc per fenòmens costaners perquè el vent del nord i noroest pot bufar al voltant de 50-60 km per hora i fer ones de fins a 3 metres. Un avís que està actiu des de la mitjanit i fins a les 3 de la vesprada de demà. I per a dijous, una situació molt semblant a la de dimecres, però amb menys vent i temperatures entre 6 graus de mínima baixa en les mínimes i 17 de màximes. El cel estarà ras dijous. Això és tot de moment. Moltes gràcies per estar ahí acompanyant-nos i nosaltres ens tornem a retrobar demà, dimecres 26 de novembre. Adeu.